Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit i bon any. Recordem que està en marxa el projecte Constructors de Ponts, una idea innovadora que pretén l'apoderament i l'educació en valors de joves de diferents tradicions religioses i conviccions no religioses presents a Catalunya. Mitjançant una metodologia pionera, aquest projecte vol dotar els joves d'una sèrie d'eines que els permetin valorar-se ells mateixos i les seves capacitats, així com la diversitat cultural, religiosa i conviccional que existeix en el seu barri o en la seva ciutat. És una iniciativa de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i en trobareu més informació a audir.org. Avui ens visitarà Jordi Giró, un home compromès amb el diàleg interreligiós. Serà la primera part del programa. També tindrem la presència de Gonzalo Mínguez, un dels participants en la trobada europea de joves d'ATZ aquest any a Riga. Això, el vocabulari interreligiós i més, fins a 11:45. Salutacions del Jordi Carretero, el Joan Trias i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Avui la iniciativa interreligiosa és gairebé personal perquè ens visita Jordi Giró, coordinador per a la llengua catalana de la Unió Carles de Foucault. El beat Carles, un home senzill, compromès amb el diàleg interreligiós i del qual precisament ara s'ha complert el centenari, és un referent en aquesta matèria, especialment pel que fa al diàleg amb l'islam, a partir de la seva experiència, fins i tot martirial, al nord d'Àfrica, martirial, però estimant. Parelles mixtes islamocristianes, un amor transgressor que posa a prova prejudicis i fronteres, és un llibre que s'acaba de publicar de la mà del grup de recerca islamocristià, del qual també forma part Jordi Giró. Això i l'edició del llibre del Gentili i els tres savis de Ramon Llull seran temes de conversa avui. Estem segurs que serà molt interessant en el primer programa de l'any amb Jordi Giró. Ens acompanya ja a l'estudi 3 de Ràdio Estel Jordi Giró, professor de filosofia i coordinador per a la llengua catalana de la Unió Carles de Foucault. Bona nit, benvingut al Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona nit, moltes gràcies.
I bon any 2017.
I també per vosaltres i per tots els que ens escoltin en el programa.
Com està?
Molt bé, doncs amb moltes ganes de fer coses interessants, innovadores, que ja has necessitat algunes, en un moment molt complicat i molt difícil, en el que doncs, totes les notícies que ens arriben al voltant de l'islam són notícies terribilistes que doncs, generen més aviat angoixa i por. Nosaltres el que intentem és explicar que hi ha diferents facetes de l'àmbit de l'islam i que tot això que s'identifica com a islàmic, de fet, no ho és. És una deformació, una deformació del que és realment el sentit islàmic de la recerca de Déu. Llavors, nosaltres, en l'àmbit del grec i per tot el coneixement i tota la tradició de Foucault, tenim un altre coneixement de les persones que són musulmanes i ens agradaria doncs, posar de manifest això i ajudar a que la convivència que necessitem realment pugui ser exitosa.
Per tant, el seu compromís amb el diàleg interreligiós és bàsicament de diàleg entre el cristianisme, vostè com a cristià, i l'islam. Per tant, el definiria així el seu compromís? Com l'entén?
Sí, diguem que darrerament hi ha hagut moments en els que ha sigut més multiforme, més generalitzat en diferents comunitats, però en aquests moments, probablement una mica perquè per l'urgència del moment i perquè, diguem, estem, permeteu-me l'expressió, en un moment una mica histèric, doncs és necessari que hi hagi veus que plantegin que també hi ha una altra cara de l'islam, i una altra cara dels musulmans, i sobretot que hi ha una altra cara de l'amistat entre els cristians i els musulmans. I per tant, diguem, això és el que intentem fer.
Parlem del grup de recerca islamo-cristià. Ens pot explicar una mica més del que és aquest col·lectiu?
Sí. El GRIC, el grup de recerca islamo-cristià, és un grup que fa uns 40 anys que existeix, és un moviment internacional, que és un grup de recerca. La característica especial d'aquest grup és que a 50% cristians i musulmans, i a títol personal, doncs ens comprometem a fer una reflexió en comú, s'escull un tema determinat de reflexió, es treballa en els diferents grups, que en aquests moments són 5, hi ha 3 grups a l'Àfrica, un grup a Rabat, que és allà on jo els vaig conèixer, un grup a Tunis, un grup a Beirut, al Líban, un altre a París, i el cinquè doncs l'acabem de crear aquí a Barcelona, i el que estem fent són una sèrie d'activitats. Les dues més remarcables en aquests moments, la primera seria la publicació del llibre que acabes de citar, aquest llibre sobre les parelles mixtes islamocristianes, que precisament és una traducció al català d'una sèrie de textos que provenen de la reflexió de les parelles mixtes que estan al voltant d'aquest grup.
Que existeixen, han existit en la història i poden seguir existint, potser més en el futur.
Sí, especialment a Europa, no? Per exemple, si tenim en compte la realitat francesa, es calcula, és difícil, diguem, perquè no hi ha estadístiques concretes, però es calcula que cada any hi ha a França entre 40.000 i 50.000 matrimonis mixtes islamocristians.
Nous matrimonis, només?
Nous matrimonis, sí. Sense tenir
això
en compte...
els que n'hi ha, els que n'hi pot haver d'abans.
Exacte. Llavors, per nosaltres és una realitat que encara numèricament és petita, però si tenim en compte, per exemple, la barreja de diferents àmbits culturals i que la majoria, una de les comunitats més importants que tenim d'emigrants aquí a casa nostra són marroquins, doncs podem comptar que els nens que estan a P3 en aquests moments, d'aquí 10 anys, s'enamoraran dels seus companys i, per tant, serà una realitat que es generalitzarà. Llavors, com que tot això és poc conegut per nosaltres, vam decidir que seria una tasca important, seria, diguem, una aportació que podríem fer, doncs, acostar a la realitat catalana tota aquesta experiència viscuda per persones doncs, que ja porten molt de temps vivint-ho.
I parlem una miqueta més del que explica el llibre i de com intenta desmuntar prejudicis i eliminar fronteres.
Exacte.
Perquè segurament s'haurà hagut de reflexionar molt sobre com entén l'Església Catòlica el matrimoni o les altres confessions cristianes i com l'entén l'islam i com això pot lligar, si pot ser assumible que per un musulmà i la seva religió doncs l'esposa o el marit sigui cristià.
Exacte.
O a l'inrevés.
Exacte. El llibre concretament són 12 textos diferents, molt diferents entre si, és com una petita enciclopèdia, i aquí hi ha la gràcia de la publicació, que es posa a disposició de qualsevol persona interessada en el tema, i bàsicament pensem en 4 tipus de públic. Pensem doncs en les parelles que s'enamoren i que per tant hauran de prendre decisions aquí a Europa, si es casen, diguem, canònicament per l'Església, o es casen pel ritus musulmà, o es casen pel civil, o simplement no es casen. Llavors hauran de prendre una sèrie de decisions. A part d'això, doncs, hi ha els pares, que s'espanten molt sovint quan es dona una situació com aquestes, i els amics, que també doncs, intenten aconsellar a les parelles aquestes, i després doncs, també tenim tots els responsables, diguem, pastorals, l'Església Catòlica, els sacerdots, tenim també els advocats, perquè clar, hi ha moltes d'aquestes parelles, algunes d'aquestes parelles que els costa molt, diguem, arribar a bon port, en la llarga distància se separen, doncs hi ha tot l'àmbit aquest de la possible separació i, diguem, tot un filó nou de treball que seria l'acompanyament legal de totes aquestes realitats. I després, més enllà també, doncs hi ha tot el tema, diguem, de l'àmbit polític i de l'àmbit social de totes aquelles persones que han de prendre decisions i fer seguiment de tot això. Com que és una realitat molt desconeguda a casa nostra, el que volem és això, és posar sobre la taula tota la complexitat del tema, i per tant el llibre no pren una posició específica, no? Sinó que intenta plantejar totes les possibilitats, totes les discussions i la gran complexitat del tema.
Clar, perquè això pot passar també amb un xinès, una xinesa i un europeu o una europea.
Exacte.
Que el xinès, per exemple, sigui budista o d'una altra religió de l'Extrem Orient o amb els
Diguem
hindús.
Diguem que, a més, la gràcia del llibre és que moltes de les reflexions que planteja serveixen també, hi ha una part específica de lo que és pròpiament islamocristià, és veritat. Però la reflexió general serviria tant per qualsevol barreja mixta. I si comencem a pensar, per exemple, la quantitat de parelles que aquí a casa nostra un és creient i un altre no ho és, doncs, per exemple, per relació a tot el que és, fa referència a l'educació dels fills, doncs el plantejament de fons, que és plantejar-se com s'eduquen els fills, bàsicament seria el mateix, no? S'ha de plantejar, cada parella, cada família ha de plantejar-se quina realitat d'aquestes, com acaba concretant això, no? Has parlat de com s'ho planteja l'Església Catòlica, com s'ho planteja l'Islam. Clar, aquí no
exemple,
hi ha...
l'educació dels fills és un dels grans interrogants.
Exacte, no? Llavors, una de les coses interessants d'aquest llibre és que hi ha un text d'unes 19 pàgines que és el resultat d'una enquesta que es va fer fa uns 20 anys, promoguda pel Vaticà i per les esglésies protestants, una enquesta de diferents matrimonis de cristians casats amb persones d'altres religions, no només del món islàmic, sinó en general. Van fer el buidatge d'aquesta enquesta, això ho va fer Monsenyor Michael Fitzgerald, ho va capitanejar ell, i llavors del resultat de la lectura d'aquesta enquesta doncs es van proposar una sèrie de consells pastorals. I això aquí és desconegut, i diguem, una de les grans aportacions que fa aquest llibre és la traducció al català d'aquest text, que pot servir realment molt en un àmbit molt, molt ampli, no? Per tant, diguem, no és només el pròpiament islamocristià, sinó la realitat d'aquesta barreja, no? Potser aquí el interessant és veure que, i és el més apassionant del tema, que en la convivència de les famílies mixtes tenim com concentradament en petit, com si fos un caldo magi, un caldo d'aquests d'avi crem, per dir-ho així, tenim concentrat tots els grans reptes que té la nostra societat. I llavors, diguem, és com un laboratori per veure exactament què és el que hem de fer, què és el que podríem fer, perquè realment l'èxit de la convivència multiconfessional realment arribi a bon port. A part, no només hi ha temes religiosos, sinó que la majoria dels temes que són conflictius en l'àmbit de la convivència són més culturals que no pas religiosos. Difícilment les parelles es barallen perquè hi ha una concepció trinitària en el cristianisme i una concepció estrictament monoteïsta de l'islam, sinó que es barallen per si deixen la tapa del vàter obert o tancada, no? Per dir-ho sí, d'una sí. manera així una mica tonta.
Podríem entrar en molts detalls. A més, no és només parelles d'una musulmana i un cristià o una cristiana i un musulmà, sinó que també és aquesta parella en un context social, com ara l'europeu, en què el matrimoni socialment pateix una crisi molt forta, també. No ens hem d'enganyar. Hi ha moltes parelles de fet, hi ha moltes formes de família, i tot això també és com un aiguabarreig, dit sigui amb afecte i amb respecte.
Sí, i el llibre, de fet, el que planteja és això, no? Diguem, clar, aquí no hi ha un plantejament clar ni per part de l'Església Catòlica ni per part de les diferents comunitats islàmiques de què és el que s'ha de fer, com s'ha de concretar això. Hi ha una sèrie de... Bàsicament, el fonamental és acompanyar, no? I quin tipus d'acompanyament s'ha de fer d'aquestes realitats. Llavors, per exemple, aquí hi ha algunes coses que són totalment noves per nosaltres, i és quin acompanyament, per exemple, haurien de tenir els nens que són fills d'una parella mixta a la catequesi. O quan algú... la parella, per exemple, una parella musulmana que s'acosta el dia de Nadal a la missa del Gall, quin tipus d'acollida es fa d'aquestes persones? I al revés, no? Diguem, quin tipus d'acollida es fa en una mesquita de l'altre membre de la parella que no és musulmà? Bé, doncs són coses que hem d'anar introduint i que impliquen un canvi de mentalitat realment molt gran per tothom, no?
Bé, parelles mixtes islamocristianes, un amor transgressor que posa a prova prejudicis i fronteres. És un llibre que, per cert, està a punt de publicar-se, ja s'ha presentat, oi?
Sí, es va presentar el mes d'abril i esperem que després de Nadal, immediatament, l'editorial Claret doncs, ens el posi a les mans.
Molt bé.
I que realment pugui ser molt, molt fructífer.
Novetat per al 2017, per tant, aquest llibre del qual ens ha parlat Jordi Giró, coordinador per a la llengua catalana de l'Unió Carles de Foucault, professor de filosofia i home compromès amb el diàleg interreligiós, també a nivell personal, amb molts projectes de present i de futur. Un d'ells té com a nom propi Ramon Llull, un gran referent històric de fa segles en el que és el diàleg interreligiós, des del seu cristianisme, tant, al qual no va renunciar mai.
Sí, sí.
El llibre del Gentil i els Tres Savis s'ha publicat ara, precisament, de la mà de Claret.
Exacte. S'ha fet una reedició amb un català actualitzat, la qual cosa facilita molt la lectura, i dins del grec, diguem, el grup català, que enguany el que estem fent, tot el grec, és un estudi sobre les relacions entre fe i raó. Llavors, nosaltres, com a grup català, el que hem plantejat és fer una relectura d'aquest llibre de Llull, del Gentil i els Tres Savis, per veure una mica, primer, històricament, el que significa el nostre gran pensador, perquè, de fet, Ramon Llull és la gran aportació, diguem, del pensament català a la història universal, quines continuïtats i quines discontinuïtats hi ha en relació al que ell va intentar, no? En el llibre aquest, doncs, hi ha un gentil, que seria una persona agnòstica, un filòsof, que es planteja la mort i es planteja l'eternitat i es planteja la vida, i que es troba amb tres savis de cada una de les tres religions d'això que genèricament s'anomenen les religions del llibre, no? Mm-hmm. Un savi jueu, un savi catòlic i un savi musulmà. I llavors entra en diàleg amb ells. No només ell entra en diàleg amb ells, sinó que ells entre si entren en diàleg, no? Llavors el que intentem fer és això, no? D'entrada fixar-nos en el que diu el savi catòlic i el savi islàmic, i llavors el que fem és una relectura. Diguem, els cristians presentem als nostres amics musulmans què és el que diu Ramon Llull i com ho entenem nosaltres i quines són les diferències, i ells ens presentaran la part que és pròpiament musulmana. I després hem de buscar algun jueu que faci el mateix en l'àmbit jueu. A més d'això, com que Ramon Llull va fer diversos viatges a Bugia i li van sortir fatal, una cosa era doncs, el que ell pensava, i doncs, amb la idea aquesta de que ell anava a convertir els infidels, doncs va, concretament en el que actualment és Tunis, doncs va estar a la presó diverses vegades i va tenir problemes. Llavors el que hem demanat és al grup de Tunis que ens faci una relectura de la petja que Ramon Llull va deixar en el món islàmic i així poder treballar també conjuntament. Tant sempre el que intentem en el grec és això, no? Diguem que a un 50% hi hagi reflexions conjuntes, tant de la part musulmana com de la part cristiana, i el que seria encara més interessant, i això sí que és una especificitat de l'àmbit del diàleg que intentem fer en el grec, és que redactem conjuntament cristians i musulmans un text en comú, el qual significa que no només hem de conèixer bé la nostra tradició i bé la tradició de l'altre i escoltar com l'altre presenta la seva, sinó que ens hem d'esforçar per trobar un llenguatge comú que sigui còmode per tots.
Al servei de la pau, en definitiva, perquè segur que els tunisians actuals no veuran tot enfrontament amb Ramon Llull, sinó que amb moltes coses positives. Bueno, això... Aquesta petjada, suposo... Bé, ens avançaríem sí, molt si ho diguéssim ara, no?
Bueno, hi ha hagut un congrés ara fa poc a Algèria precisament sobre el tema aquest, no? Diguem, l'Institut per a la Mediterrània, l'Institut d'Estudis per a la Mediterrània, ha publicat un llibre en el que hi ha moltes reflexions des de la part musulmana, no? Mm-hmm. Em sembla que això és molt important. Sovint el que fem són lectures, per dir-ho així, occidentals o cristianes de l'islam. Jo no diré que jo estigui malament, però, diguem, queda coix, perquè lo interessant no és aquesta mirada que, per exemple, tenim en aquests moments que arriba a través de la premsa del que és l'islam, sinó escoltar com els propis musulmans es presenten a si mateixos, com viuen la seva fe, com l'expressen, com l'experimenten, i també les contradiccions que hi pugui haver en relació a les diferents tradicions, no? Cosa que també ens passa des de l'àmbit cristià.
Recomanem aquesta edició especial molt al servei del diàleg interreligiós, el llibre del Gentil i els Tres Savis de Ramon Llull. Per cert, un apunt molt breu. Ramon Llull el veurem canonitzat aviat. El 2017 es deia com una possibilitat, o l'any vinent, difícil de saber, potser.
Sí, difícil de saber. Diguem, el que passa és que...
És beat des de fa segles, recordem.
Exacte. En la comunió dels sants, bueno, si tenim en compte que ell va viure el diàleg i l'intent del diàleg fa 700 anys i encara 700 anys després estem com estem, doncs també no hi ha cap pressa. En el sentit de que per nosaltres ja és sant, no? Diguem, una cosa és el reconeixement oficial de la seva santedat i una altra la inspiració que ell representa.
És una santedat, evidentment, com a reconeixement de l'Església Catòlica, però sí que faria un bon servei, podria ser un bon patró del diàleg interreligiós.
En tot cas, nosaltres el que intentem és recuperar Ramon Llull com a símbol pròpiament català del que podria ser un estil, una manera d'actuar a Catalunya, a la nostra tradició, d'acollida dels altres i de replantejament d'aquesta convivència intercultural, interreligiosa.
Eh? Bé, una última qüestió que ens agradaria parlar avui, ni que sigui breument, amb Jordi Giró, és d'una altra figura important en el diàleg interreligiós, més contemporani en aquest cas que Ramon Llull, Carles de Foucault, beat des de fa uns quants anys, va ser Joan Pau II que el va beatificar, i existeix, vostè el presentàvem abans com a coordinador per la llengua catalana de la Unió Carles de Foucault, que suposo que és la institució de referència en l'Església que recull la figura de Carles de Foucault.
Diguem que hi ha aproximadament unes 20 comunitats, 20 grups diferents que segueixen l'espiritualitat de Carles de Foucault. L'especificitat de la Unió és que és una confraria, és una, el que ara en diríem una associació de fidels, formada per persones que són laics i per persones que són religiosos, capellans, etc., per tant, per batejats, simplement, que també inclou a dintre qualsevol cristià, no només catòlic, qualsevol persona batejada, i que va fundar en la seva vida Carles de Foucault. Les altres comunitats s'inspiren en el pensament i l'espiritualitat de Foucault, però no van ser fundades directament, per dir-ho així, per ell, no? Diguem, la característica d'aquest grup és que és en diàspora, no hi ha vida de comunitat, sinó que la vida de comunitat i de fraternitat es fa amb els altres, amb aquells que estan allunyats, no?
Cadascú té la seva vida, la seva professió, és un carisma laical, per tant, no?, del món.
No només laical, sinó de tots els batejats, repeteixo, sacerdots, religiosos, que consagren la seva vida a la relació amb els altres.
I un apunt molt telegràfic sobre la persona de Carles de
Foucault. Sí, Carles de Foucault, en l'any 2016, hem celebrat el centenari del seu assassinat. Va morir l'any 1916, assassinat per el que en diríem ara un nen soldat, un cenocita que d'uns 15 anys es va posar nerviós i li va desferrar un tret al cap, no? Carles de Foucault primer, i em sembla que és una cosa molt interessant, la seva conversió. Ell era ateu, de tradició catòlica, durant molts anys va viure en l'agnosticisme o en l'ateisme, i va ser precisament en un viatge que va fer al Marroc, que després va escriure un llibre que porta per títol Reconnaissance au Maroc, és el reconeixement al Marroc. Allí, en contacte amb els musulmans, va recuperar, diguem, l'obertura a la transcendència. Tant, diguem que és molt bonic veure que avui en dia, com a figura, que algú que recupera la seva tradició catòlica ho fa en diàleg amb l'altre, no? Sí, diguem que la fe de l'altre, del que no és com nosaltres, del que no practica la mateixa religió, ens pot ajudar a redescobrir també les nostres pròpies arrels. I és arrel d'això, doncs, que després va fer una conversió que va durar tota la seva vida i que la va dedicar precisament al diàleg, al contacte directe amb els musulmans, no? Primer a Algèria i després també en l'àmbit aquest, sobretot amb els Tuareg.
Aquest diàleg, aquesta presència allà donant la vida pels altres.
Exacte.
I estimant, és un testimoni que, del qual un altre dia en parlarem més àmpliament, lògicament. Gràcies.
Molt bé, quan vulgueu, sí, tant.
Jordi
Giró, a la vostra disposició.
Un plaer comptar amb vostè. Hem estat amb el coordinador per a la llengua catalana de la Unió Carles de Foucault, Jordi Giró, compromès amb el diàleg interreligiós. Que vagi bé, bona feina aquest 2017.
Moltes gràcies i esperem doncs que la pau s'extengui més que no pas, la incomprensió, inxallah, si Déu vol. Moltes gràcies i quan vulgueu.
Fins aviat.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Shahada, Islam. Prové del verb shahida, que significa testificar. És la declaració o professió de fe islàmica, la fe en un únic Déu, Alà, en àrab, i que Muhammad és el seu enviat. Constitueix el primer dels cinc pilars en què es fonamenta la religió musulmana. Els musulmans diuen la shahada cada dia en les seves oracions. També és la fórmula utilitzada per tota persona que es converteix a l'islam. Temps de diàleg.
Pelegrinatge de confiança a través de la terra és, per dir-ho així, el lema general de les trobades de joves de TZ, que s'organitzen cada any coincidint amb les festes de Nadal i el canvi d'any. Això és el que ha passat aquest any a Riga, a Letònia, on s'han trobat milers de joves, sobretot d'Europa. En parlem breument amb Gonzalo Mínguez, un dels joves de València que va participar entre el 28 de desembre i l'1 de gener passat en aquest encontre. Gonzalo Mínguez, bona nit, buenas noches.
Bona nit.
Com estem? Com valora l'experiència d'aquesta trobada, d'aquest encontre a Riga?
Pues muy bien, la verdad. Ahora se hace un poco duro porque a la vuelta a Valencia, a la realidad y a los estudios de después de Navidad, se hace un poco duro, pero muy bien, muy feliz.
Com han estat aquests dies? Suposo que s'ha seguit la dinàmica normal de sempre, no? Amb joves acollits en parròquies o en centres de la ciutat i després pregària, coneixement del territori, pregàries en comú... Com ho explicaria pel que ha viscut vostè?
Claro, pues ha habido de todo. Como siempre, 3 oraciones al día, una por la mañana en cada parroquia de cada grupo, y luego al mediodía por la noche comunes por toda Riga. Por la noche son las que son a lo grande, era un estadio y en un pabellón, y son pues oraciones de 7.000 personas todos juntos. Entonces tienes eso, y luego hay talleres por la tarde de conferencias sobre la fe, sobre conferencias sociales y de todo tipo, y luego ya está el tiempo para conocer la ciudad y conocer a la gente, claro.
Uh-huh. Havia participat vostè en altres... Suposo que l'any passat a València, no? Van ser els anfitrions.
Claro. El año pasado fui de los que acogía gente y luego el anterior estuve en Praga. Yo conocí todo eso, este tema de PSOE lo conocí yo en Praga. Uh-huh. Claro, y es una cosa, pues, claro, aparte de las oraciones y lo que aporté y lo que te puedo acercar a Dios, el hecho de que te acogen una familia y de forma tan humilde y tan abierta es algo que realmente marca.
I vostè, que ha conegut dues ciutats diferents, Praga i València mateix, que és la seva ciutat, què destacaria de diferent aquest any? Què ha tingut Riga? Un país bàltic, suposo que amb molt de fred, no? Gent diversa, molta gent del nord d'Europa.
Pues muchas cosas. Es que la diferencia... Se nota radicalmente la diferencia con el clima o con la gente. Es una diferencia enorme. Pero se habla mucho de que en el este son mucho más parados todos y mucho más callados y mucho más tristes, pero claro, es que depende de dónde busques eso primero, depende a quién busques, y luego que en TC es eso de que no es que toda la gente que vaya a TC es mágica, sino que digamos que cuando vas allí, a la gente a la que conoces, da a conocer su parte mágica, ¿no? O sea, no es un sitio en el que la gente vaya cerrada ni nada, entonces cada año con respecto a Praga, Valencia o Riga, la diferencia... Es total, porque todo es diferente siempre. Te acogen a un sitio diferente, la gente es diferente, el sitio es diferente. Y tú estás siempre, año tras año, en una situación diferente en tu vida.
I aquí no hi ha distincions, tots són cristians i que busquen Déu, cadascú des de la seva realitat, oi?
Exactamente.
No hi ha reconciliació sense sacrifici, és la frase que afirma el germà Alois després d'aquesta trobada a la ciutat de Riga. Parla de la unitat dels cristians. El prior de la comunitat ecumènica de TZ anima a tothom a fer camí junts i es pregunta si les esglésies haurien d'atrevir-se més a posar-se sota un mateix sostre sense esperar que s'hagi trobat un acord sobre totes les qüestions teològiques. És a dir, reclama una mica la unitat de base en la pregària. No sé si ha tingut ocasió vostè de llegir el missatge, però és sempre aquest missatge del prior de TZ és el que queda d'aquests encontres, oi?
Claro.
Digui.
Que es algo importante realmente la unión, no la unión completa sí que es algo muy difícil porque hay muchos matices, pero sí que hay cosas que se tienen en común y hay que poder incrementar porque en una cosa como esta, la separación es lo último que se debe buscar. Ajá. Hay cosas en la raíz que son realmente las que hay que intensificar.
I, per exemple, a València, una ciutat, una terra de majoria catòlica, això s'està vivint cada vegada més, també en sintonia amb els bisbes, amb l'església jeràrquica?
Pues en València, este año, es que es algo complejo, porque en València, claro, es que la gran mayoría es católica.
Sí.
Entonces es algo que no se ve tanto. Yo cerca de mi casa tengo una iglesia ortodoxa, tengo otra evangelista, pero sí que es verdad que a la hora del encuentro estuvimos hablando con ellos y todo el año hemos estado invitándoles a oraciones y todos los que han querido han podido venir.
Ens acomiadem amb una cançó d'origen francès, una cançó que evoca molt, oi? Aquesta espiritualitat meditativa i repetitiva de TZ.
Muchas gracias, pues.
Jesucrist, llum interior, no deixis que les tenebres tinguin veu. Dóna'ns a conèixer el teu amor. Això diu aquesta cançó en francès i traduïda a moltes llengües, també al català i al castellà. Gràcies, amics, per la vostra companyia. Amb el desig d'un bon any per a tots vosaltres, Temps de Diàleg torna a Ràdio Estel dimecres vinent, com sempre, cada setmana a les 11 de la nit. Salutacions del Jordi Carretero, del Joan Trias i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.